A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
A la meva Praga, diu Teresa Costa-Gramunt, la literal i la simbòlica, tot és diamantí. Clarors solars que enlluernen i perfils retallats d'un lluminós blau de nit. I és aquest blau de nit, en la meva experiència subjectiva percebut com extraordinari, el que inspira i dona títol al conjunt de poemes que evoquen una imatge poètica de les possibles imatges poètiques de la capital de Bohèmia. Podíem il·lustrar el blau de nit a Praga amb un altre clàssic, que és, bé, La meva pàtria de Smetana i el Moldava, a la qual també li dedica un poema Teresa Costa-Gramunt. Però, esclar, l'hem fet servir tant amb Mònica Zagostová, que pensàvem ara, doncs bé, què podem cercar? Doncs la Sinfonia Praga de Mozart ens podria servir. Teresa Costa-Gramunt, bon dia.
Bon dia.
Què hi posaríem sobre aquesta...
Mozart s'escolta per tot arreu.
S'escolta per tot arreu.
A Praga és difícil no escoltar Mozart, més que res, perquè jo crec que encara que no hi hagués cap disc posat en lloc, el sentiries. És a dir, les petges de Mozart a Praga són molt importants. Molt importants perquè responen a una època i en el moment en què gairebé diria que baixes de l'avió, ja et situes, a veure, fent una abstracció, naturalment, però et situes en aquesta Praga de l'època i realment és com si circulessis per un altre món.
És que escoltàvem aquest inici de la Sinfonia de Mozart i la Teresa Costa-Gramunt ràpidament
sí. Ha
anat a cercar...
El poema Renéixer amb Mozart, que vaig dedicar justament al meu home, Oriol Pi de Cabanyes. Escolta el ritme de les nostres passes. La melodia es filtra a les llambordes, fa qui sap el temps. Tu hi aboques un desembre humit i fred. Caien murs, llavors. La història de Bohèmia canviava de rumb. En plena efervescència de llum, Mozart ens desperta de la tomba de carrers foscos. Naixem al delta d'una nit blava. No sents com la música esculpeix l'univers i orienta el desig de ser l'harmonia pressentida? L'Oriol havia estat a Praga justament en l'època en què havia la revolució de Vellut. I justament aquell dia recordàvem, ell va ser quan feia aquell fred horrorós, no? I deia que diferent aquella Praga d'aquesta Praga, perquè la visita nostra va ser a l'estiu. Realment és una altra la imatge, és a dir, és com deies tu, és a dir, un dia gris avui a Sitges no té res a veure amb un dia assolellat a Sitges, aquells hiverns que fa a Sitges, que són realment de pintura, lumínica, a més, aleshores, esclar, les ciutats són segons la seva llum, també. I això queda reflectit en aquest poema, o vol quedar reflectit en aquest poema, tot abocant altres llums més fosques i històricament més terribles.
És la ciutat la que ha canviat o som nosaltres, a l'hora de veure-la?
Som nosaltres, la ciutat està allà, ella tranquil·la, immòbil, amb les seves pedres. El que passa és que si ara doncs féssim una pel·lícula i la féssim en les diferents èpoques de l'any, veuríem una llum molt molt diferent i molt diversa. Inclús l'estat d'ànim ens canviaria, perquè és evident que una llum més fosca doncs, ens manté amb un estat d'ànim més melangiós, més tancat, més d'interior, i en canvi doncs, a l'estiu doncs, convida més al passeig, convida més a les terrasses, convida més a l'exposició al sol, és una altra cosa.
Tenia ganes la Teresa Costa-Gramunt d'anar a Praga.
Sí. Tenia ganes d'anar a Praga perquè el motiu no era gens, diguem-ne, bonic
en el sentit
de visitar una exposició a veure un bon quadre, no. És a dir, Europa ens porta una història terrible, que és la història de l'Holocaust, i a mi em venien molt sovint aquelles imatges al cap del gueto de Praga i pensava, hi haurà alguna petja d'aquest gueto? Evidentment no hi ha cap petja d'aquest gueto, però sí que hi ha les sinagogues, sí que hi ha alguna exposició que evoca aquella cosa terrible i que crec que malgrat la ciutat de Praga en aquests moments no ofereixi cap imatge visible d'això,
no,
afortunadament, això no vol dir que ens n'hàgim d'oblidar.
La Teresa diu afortunadament, és una imatge volgudament esborrada o l'esborrada simplement la història?
No, està esborrada, no volgudament esborrada, la gent no crec que l'hagi esborrada en absolut, la gent jo crec que la té molt present.
Però és a dir, en el paisatge sí.
En el paisatge no hi és. Així com si vas a Dachau o vas a Auschwitz, allà doncs encara segons com hi pots respirar, malauradament encara pots respirar aquella cosa tenebrosa. La ciutat de Praga en absolut evoca res, però això no vol dir que quan visites una sinagoga, quan penetres dins d'aquella llum somorta de les sinagogues, no et vingui al cap, diguem-ne, doncs, la tristesa que doncs, aquell gueto devia provocar en la gent, doncs, que molts hi van deixar la pell abans d'anar als camps de concentració, perquè és evident doncs, que hi va morir molta gent abans, i que nosaltres, diguem-ne, europeus al cap i a la fi, ens n'hàgim d'oblidar. És a dir, és una cosa que l'hem de recordar perquè no es torni a repetir. Ja sé que això s'ha dit mil vegades i ho haurem de repetir 50.000 vegades més, però és important que ho recordem, és a dir, allò que no ha de ser. I les pedres en el cementiri, hi ha les exposicions que ens mostren, doncs, inclús en la paret, hi ha una de les sinagogues, em sembla que és la sinagoga major, hi ha tota una paret on hi ha tots els noms de les persones que van ser, diguem-ne, que van estar en aquest camp, sobretot en el camp de Terezin, i això posa la carn de gallina, la veritat. Posa la carn de gallina, és a dir, nosaltres que som de tradició cristiana, però al cap i a la fi venim també, diguem-ne, som lectors de la Bíblia, no podem oblidar els nostres orígens remots perquè Crist va ser jueu, per tant, doncs, això per nosaltres forma part de la nostra història.
No deuen ser, vaja, o potser sí, llocs especialment visitats?
Sí, sí que ho són. Sí, la gent és molt sensible. La gent és molt sensible. I veus molta gent allà, doncs, ara que tenim la facilitat doncs, dels ordinadors i de clicar i de buscar, veus molta gent que clica i busca els orígens, és a dir, hi ha gent que vol saber, sobretot la joventut, és a dir, els joves volen saber coses perquè d'alguna forma volen saber el món que trepitgen. Està bé, això està bé.
Dèiem Centre Europa.
Centre Europa, sí.
Vol Centre Europa, doncs aquí la tens.
Sí.
Centre Europa.
Sí, sí.
Jo no sé si hi ha una poetessa li podem preguntar, respira una sensació que trepitges històric, estàs en un...
Sí. És més, la literatura centreeuropea per nosaltres és bàsica, és a dir, som Europa. Aleshores, per nosaltres, encara que, diguem-ne, estiguem en el sud i no hàgim respirat tan en directe aquests aires, sí que ens arriben.
Ho dic per si és una Europa...
Sí.
diferent, eh?
Sí.
És a dir, un fa un pas allà, un posa els peus...
No, sí, hi ha una diferència.
Hi ha una diferència.
Sí, sí. És a dir...
Jo vinc d'allà i això
sí,
és una altra cosa.
És una altra cosa. Realment el paisatge és diferent, les construccions arquitectòniques són diferents, la música és diferent,
la literatura...
En l'extern pot semblar diferent. El que passa és que quan voltes pel món te n'adones que no és... Essencial.
Tots anem
a parar a les mateixes coses, és a dir, ens preocupa el mateix, ens preocupa exactament el mateix, i aleshores l'única cosa que canvia doncs, és això, els vestits, que dic jo, els vestits. Però en realitat som exactament el mateix. L'única cosa, doncs, això, doncs, que allà ens podem trobar, doncs, amb una cantonada, ens podem trobar amb el fantasma de Kafka, per exemple, claríssim, el veiem, ens el podem trobar, és a dir, si tenim prou imaginació, i realment ens diu moltes coses, és a dir, sí que ens parla, és a dir, les novel·les de Kafka ens parlen d'una certa Europa.
Gairebé
sí.
Seria difícil plantejar Kafka aquí, eh?
Sí, molt difícil, molt difícil.
Tindria molta relació amb aquell paisatge que
sí,
ens comentava la Teresa.
Sí, té relació, però fixa't que hi ha coses, hi ha situacions aquí que a vegades, quan diem una situació
kafkiana...
Diguem-ne, doncs aquesta cosa burocràtica, aquesta cosa fosca, aquesta cosa, aquests envitricolls de coses que no entens...
Potser aquí, la superem, fins
sí,
i tot.
Sí, segons com, no sé què dir-te, eh? És a dir, també a vegades aquestes situacions també les vivim, i molt en directe, a més, eh? És a dir, d'aquestes explicacions absurdes a vegades de la realitat que diem, bueno, això no quadra, no? I aleshores, doncs, bueno, per això, d'alguna manera, podem comunicar-nos amb aquesta cosa estranya, estranya, laberíntica i d'incomprensió total. No?
Més enllà d'això, us dèiem al principi que el que havia captivat a Teresa Costa Gramunt era segurament aquella visió de Praga poc tipificada.
Típica, sí.
Que és
sí.
La imatge d'una Praga lluminosa,
lluminosa
de dia, lluminosa
sí.
de nit,
sí.
lluminosa a tot hora, a ple
sí.
estiu.
Sí, sí, sí.
Era també, no sé si dir, aquesta una intenció, anar a Praga a ple estiu?
No. Vam anar en aquesta època de l'any perquè era l'època, diguem-ne, més convenient per qüestions laborals. I la veritat és que ens va fer molt, molt, molt efecte perquè... Certament, això és igual com viatges a Grècia, no? Els blaus de Grècia són uns blaus que no se t'esborren mai de la memòria. Doncs aquest blau de nit a Praga tampoc, és un blau molt especial. Jo recomano a la gent que viatgi a l'estiu doncs que s'assegui en una terrassa i contempli aquest cel. És un cel que jo en diria de blau cobalt amb una extraordinària brillantor que encomana una serenitat molt especial i que convida a la contemplació, diguem-ne, doncs d'aquesta cultura que té moltes capes de sediment i que és molt profunda i que és molt sàvia i que només contemplant aquest cel, gairebé com, diguem-ne, per osmosi, no? Doncs t'emportes una mica doncs, tot aquest sediment cultural que és extraordinari. És a dir, no en va, les cultures americanes han begut de la cultura europea i això és una cosa que no podem deixar perdre de cap de la manera. Ara que ens venen les eleccions a Europa, som a Europa... però cada lloc d'Europa hi aporta el seu gra de sorra i és molt important que aquest mosaic, per dir-ho així, no desaparegui, es conservi aquesta pluralitat de formes de veure i de viure Europa i que ens donen una riquesa extraordinària. Penso que això és una cosa no només exportable, sinó que a més és imprescindible que sigui viscuda en directe i que qualsevol persona que vingui de qualsevol continent pugui veure d'aquestes fonts, se n'amari completament i ens retorni una mica doncs, aquesta saviesa que una mica hem anat deixant pel camí i que ens convé moltíssim perquè realment estem en vores molt baixes.
Però potser Teresa Costa Gramunt confessa ara
sí.
sentir-se treta per quelcom, com ho direm això, espiritual, immaterial,
sí.
el cel de Praga.
El cel de Praga. És a dir, aquest cel ens
vas
comunica...
a Praga
sí.
i
sí.
de Praga t'endús
un
record
sí. sí.
Diríem, inabastable,
que és el cel. Completament, sí, sí.
Abans de, evidentment, moltes coses hi ha Praga, sí. I molts entorns hi ha Praga, i segurament molts records d'altra mena, sí. Però fonamentalment el record de quelcom...
Sí, això explica, que... en certa manera, una poesia com la de Holland, per exemple, que és una poesia molt densa, molt metafísica, i aquest cel de Praga justament dona aquesta dimensió, és a dir, et situes en aquesta dimensió metafísica de l'existència, en la qual cel i terra es comuniquen, és a dir, estan totalment lligades, i que aleshores, d'alguna forma, nosaltres som fills d'això, és a dir, els humans som fills d'aquesta densitat espiritual fabulosa, que realment és molt antiga perquè connecta totes les cultures, és a dir, Centre Europa, no oblidem doncs, de que abans de ser cristiana havia sigut panteïsta, no? I això d'alguna manera ho vius d'una manera molt directa i veus que hi ha com una correlació, és a dir, els déus antics amb els déus cristians i, diguem-ne, amb aquesta, diguem-ne, espiritualitat doncs, molt més moderna, que ara doncs, la podríem lligar doncs, amb pensaments com podria ser el de Teilhard de Chardin, que parla del Crist còsmic. Amb aquest cel de Praga podem, diguem-ne, d'alguna forma viure aquesta cosa còsmica i molt sòlida.
I si deixem el cel i anem a la Terra, sí. Praga és molt global, és sí. Molt ara sí. Com... No sé sí, si dir, sí. Qualsevol altra ciutat en costums, en maneres
sí,
de viure...
Ella, Praga té la seva particular...
És menys europea que fa 30 anys?
No, jo crec que no? És europea totalment. És a dir, per molt que allà hi hagués passat una època fosca, perquè hi va ser, els praguesos han tingut la saviesa de conservar completament el seu esperit. I això es respira. És a dir, per molt... Això és el mateix que Barcelona. Barcelona a l'estiu està plena de turisme. Praga també, hi ha molt turisme. Però si et saps abstraure, diguem-ne, de les masses turístiques i et quedes, diguem-ne, només amb el que doncs, parlen els carrers, les botigues, els monuments, la música, la decoració, és a dir, amb aquesta abstracció que podem ser capaços de fer, ens quedem amb aquesta Praga eterna, per dir-ho així, que hi és allà d'una manera extraordinària, i sobretot llegint i escoltant música. Això per descomptat, és a dir, amb un bon llibre a la butxaca i escoltant música, doncs te n'adones que això acompanya moltíssim.
Què és el riu a Praga?
Molt important, és a dir, com totes les ciutats que tenen riu, el riu dona una dimensió, diguem-ne, dona dimensió líquida i per tant sentimental a les pedres, és a dir, l'aigua parla de sentiments. I quan contemples el riu, doncs t'immergeixes en les aigües del Moldava, te n'adones que el riu diu moltes coses. És a dir, si deixes allò, poses l'orella, no? I escoltes com l'aigua va passant, no? L'aigua és capaç de parlar-te de tots els segles. És a dir, per allà hi han passat totes les aigües, no? I per tant, si tens una mica aquesta capacitat d'escoltar l'aigua, i d'escoltar sobretot les veus de l'aigua, doncs escoltaràs la veu dels poetes, escoltaràs la veu dels músics, escoltaràs la veu de la gent de Praga.
El poeta que busca rius
sí.
I ponts,
sí, sí,
que no hi ha
sí.
Riu sense pont,
no,
ni capitals amb riu que no tinguin
sí.
En els ponts un element especialment significatiu. No?
Sí, perquè els ponts comuniquen, és a dir, són les vies de comunicació d'una riba amb l'altra, no? I aleshores això doncs, és importantíssim. I aquest pont de Carles és un pont doncs, que bé, nosaltres el vam veure doncs, ple de brugit. No?
No sé si dir que hi ha allò una estimació
sí,
per...
Sí, sí, és a dir, te n'adones que per allà hi ha passat molta gent, no? És a dir, quan passes per aquell pont et preguntes quantes milers de persones, no solament les que hi passen durant el dia, sinó...
Atretes per...
No, i durant els segles per allà hi ha passat tothom, no? I aleshores te n'adones que som una mica ànimes velles, no? I dir, bueno, qui sap si alguna vegada jo no vaig passar per aquest pont, no? I aleshores, doncs, sí, és important això, escoltar una mica la veu dels passos, no? Quan passes, no? De dir, bueno, potser algun dia jo també hi era aquí, no?
Praga és una ciutat vella, en el sentit
vella
de...
Vella i vella.
Vella i vella,
sí,
no?
Sí, sí.
Ho dic per si d'alguna manera, quan Teresa Costa Gramunt deia no ha canviat Praga, i quan un arriba a una capital d'aquesta mena, no sé si espera trobar-se amb un paisatge relativament modern, i el que es troba és amb aquell paisatge que s'ha mantingut bastant inalterat.
La part central, diguem-ne, la part de vella de Praga es manté tal com crec que devia ser, doncs, 200 anys enrere. El que passa és que també, i una vegada ens va passar, agafant un tramvia ens vam perdre per l'extraradi, no? Els extraradis, tot si fa no fa, s'assemblen, no? I m'agradaria llegir-te aquest poema de l'extraradi, perquè... té aquesta calidesa, diguem-ne, de l'extraradi, que és també per allà on passa la vida, no?
O sigui que va arribar Teresa Costa Gramunt a un extraradi al qual no hi pensava pas arribar.
No, però aquestes coses passen i és bo que passin, perquè a vegades et perds, no? I això em va...
El destí va ser el causant d'aquest poema, vaja.
Sí, i a més, vull dir, és un poema que es pot aplicar a qualsevol circumstància, no?
D'acord.
És a dir, sempre hi ha un moment que ens perdem i ens tornem a trobar, no? El poema es titula així, Perduts a l'extraradi. No és ben bé això. Ningú no es perd. No hi ha un lloc que sigui tan lluny i tan estrany llevat d'un mateix. Si no saps on anar, és clar que et perds. Si et porten allà on no vols anar, també et perds. El tramvia no en té la culpa. El tramvia segueix el camí traçat. Els carrils tenen un principi i un final, tot i que a vegades principi i final coincideixen. A l'extraradi bufa un ventet airós. El vent de l'extraradi és senzill i agradable. La gent de l'extraradi, senzilla i agradable, va carregada de bosses amb la vianda del dia. És l'hora de sopar i el menut del cotxet plora, reclama el seu pa de vida. És a dir, la vida al mig de la ciutat i a l'extraradi de la ciutat en realitat sempre és la mateixa, no? El que canvien són els escenaris, no?
Defensa Teresa Costa Gramunt aquesta poesia que ella diu amb matisos que ens explicarà ara, s'extralimita.
Sí.
Que vol anar més enllà estrictament d'una imatge,
sí,
d'una imatge literària.
Sí, sí, sí.
I vol travessar aquesta imatge literària per, sí, dir-li, sí, al lector: et proposo això perquè...
Exacte, sí, perquè qualsevol circumstància, és a dir, la contemplació d'un paisatge o la visió d'un quadre o l'escolta d'una peça musical sempre ens fa anar més enllà. I aleshores això, doncs, és una mica aquesta dimensió humana, doncs, que per una banda, doncs, és molt, molt, molt física, perquè estem sotmesos als límits, diguem-ne, del cos i del físic, però per altra banda, com que també som éssers infinits d'alguna manera, aleshores ens n'adonem d'aquesta dimensió, diguem-ne, que està no fora de nosaltres, sinó que està dins de nosaltres, però que ens llança fora de nosaltres i ens fa veure allò que ens comunica amb tota la creació i amb els altres éssers humans, no? Per això et deia que llevat dels vestits que portem i llevat de la cultura, diguem-ne, que és com un abric o com una peça de roba que portem al damunt, en el nostre interior tenim tots les mateixes necessitats, tenim tots els mateixos desitjos, plorem per les mateixes coses, i aleshores això és el que fa que d'alguna manera ens puguem comunicar a qualsevol lloc del món amb qualsevol persona.
Aquest poemari es va començar a escriure a Praga mateix?
Sí que es va començar a escriure a Praga. Després, doncs, lògicament ha estat elaborat molt pacientment a casa, ha estat reescrit moltes vegades i penso que al final, doncs, és un poemari en el qual, doncs, sí que hi ha unes imatges molt concretes de la ciutat de Praga, però que és la meva Praga particular, però que qualsevol persona que pugui llegir-lo s'hi pot sentir identificada, tant si ha viatjat a Praga com si no.
Estava previst que en sortís un poemari d'aquest viatge?
No. El que passa és que els motius són tan poderosos que, diguem-ne, amb aquella llibreteta que sempre anem al damunt...
Per això ho preguntava.
Sí.
Què passa amb aquella llibreteta quan un va de viatge?
Sí.
I no sé si moltes vegades té por de perdre aquells pensaments.
Sí,
en algun moment...
habitualment això. A més, és una cosa curiosa ara que ho dius, i això no hi havia pensat abans, però ara ho veig ara que ho comento. En els meus apunts habitualment hi ha molts colors. És a dir, a través d'un color, punto blau, verd, groc, i a partir d'aquí moltes vegades em surten els poemes. No sé si per deformació o per formació artística, la meva formació bàsica és artística, aleshores els colors a mi em diuen molt, i és molt possible que això determini bastant, diguem-ne, la meva poètica. És a dir, sí que és veritat que els colors em determinen, i en aquest cas el blau de Nit de Praga em va determinar molt.
Perquè la llibreta anava amb la Teresa a tot arreu?
Sí, sempre hi vaig, eh? Això per mi és molt, molt, molt important.
S'apunten coses que després serviran o no serviran?
No, a vegades no serveixen, però moltes vegades sí. Moltes vegades sí, i a l'hora d'escriure, diguem-ne, el poema, aquell color que en un moment determinat doncs, m'ha frapat moltíssim, perquè els colors comuniquen estats d'ànim, sobretot.
Que no? És que té un punt d'instintiu, això? En un moment, en algun lloc, la Teresa pensa, això em servirà.
No, simplement és perquè en aquell moment em motiva molt, sovint em serveix, però no necessàriament. El que passa és que sí que és veritat que el color, en tant que et determina un estat d'ànim, aleshores sí, determina també el poema, molt. Sí.
Si el cel de Praga és cobalt, Praga?
Praga és lluminosíssim a l'estiu. Aleshores, és clar, pensant-hi...
Quin color hi posem a una ciutat lluminosíssima a l'estiu?
Bueno, aquests daurats increïbles, no?
Centreeuropeus,
sí,
esclar.
Sí, centreeuropeus, que jo crec que aquests daurats, és a dir, hi són perquè justament a l'hivern, com que les brumes doncs es passegen, no? Aleshores, enmig de la bruma veus aquests daurats i donen com aquesta imatge una mica... com ho diria, una mica màgica, no? Una mica màgica.
Amb una mica més de discreció que Àustria? Els daurats o no?
No, són forts, però és clar, jo crec que l'hivern són necessaris, perquè d'una distància de 100 metres hauríem perdut una mica l'orientació, per dir-ho així, serveixen per orientar-nos també, no? I a més és normal doncs veure d'una distància llarga doncs aquelles les punxes de les esglésies, no? O el daurat de les busques del rellotge, que en això doncs, bueno, podem llegir l'hora, no? A través d'aquests metalls daurats, no?
Aquest rellotge que també va inspirar a la Teresa.
Sí, també.
Com és aquest rellotge?
És una preciositat.
Del qual tothom en parla.
Sí, bueno, és un rellotge molt fotografiat, eh? És a dir, a veure si trobarem aquí el rellotge. El rellotge de Janus diu... Qui de més amunt pugui fotografiar la icona guanyarà la glòria d'aquest món, ja se sap. Però per al món una hora no és res, ni els segles no li són res, i jo no sóc res sinó la meva obra al món. És a dir, és veritat que qualsevol icona serveix per fer una meditació del nostre propi temps, de la, diguem-ne, intemporalitat i alhora temporalitat nostra, no? És a dir, en el temps temporal doncs som efímers, però en el temps etern som eterns.
Mm-hmm. I és molt de Centre Europa o rellotge públic?
Sí, perquè, diguem-ne, ja és cultural això, així com per nosaltres doncs és més cultural un trobar un rellotge de sol, allà no. Allà aquesta cosa mecànica, que... doncs,
és complicada.
Més, sí, és més una mica, diguem-ne, la idea centreeuropea del temps i de la cosa, diguem-ne, més mecànica, que nosaltres, doncs, per nosaltres és més artesanal, més solar, més... És tot una altra cosa. És evident que hi ha, diguem-ne, aquest contrast, no?
I a Praga pot sonar més Mozart que Salzburg?
Bueno, és possible que sí. Amb tot...
Ho pregunto per si, què? Sona a cada cantonada, a cada establiment, a cada...
Sona. I és normal que així sigui, perquè és que Mozart és extraordinari, és a dir, va ser realment un fenomen, no?
Ho dic per si la música és molt present a la ciutat.
Sí, ho és. Perquè a part que hi ha músics al carrer, a part d'això, doncs bé, pots escoltar-la molt fàcilment, no? I aleshores s'organitzen molts concerts a l'estiu, moltíssims, la gent hi va, i aleshores doncs està molt bé que s'escolti Mozart, no? I penso doncs que Mozart encomana una mena d'estat d'ànim molt harmònic, que jo crec que en aquests moments ens fa moltíssima falta, no? I a més és una música que, tot i que doncs, podríem considerar entre clàssica i barroca, doncs és escoltada ara en aquests moments, doncs pot ser també molt, molt, molt moderna, perquè hi ha en el fons d'aquesta música hi ha una música que és molt, molt d'avantguarda, en el sentit que això també ho va fer Beethoven, no? Que encomana estats d'ànim, és a dir, això el doctor Freud tindria molt a dir-hi.
Hi ha una tradició cultural allà, sí, que costa de veure aquí? O es nota molt quan un posa els peus allà? Que està en un...
A veure, hi ha...
Per aquells que diuen, home, envegem coses... O tampoc és per envejar?
No, no, jo crec que, a veure, nosaltres tenim coses extraordinàries, és a dir, nosaltres el que podem oferir, diguem-ne, nostre, és tan o més important com el que ens puguin oferir ells. Per això parlava d'intercanvi, per això parlava d'Europa com un mosaic, per això deia que això era una font extraordinària de riquesa, perquè... allà on allà, diguem-ne, és blau, aquí pot ser doncs, de color diguem-ne, doncs això, groc de Sitges, no? Per tant, penso doncs, que aquest casament entre les cultures del nord i del sud és molt important. Amb això inclouria jo doncs, inclús les cultures bàltiques, sobretot doncs, Estònia, Letònia i Lituània, no? Inclús doncs, bueno, aquesta Rússia europea que també hi és, no? Tenim molt a dir-nos.
Perquè tenim molt a ulls de la poetessa, que passa uns dies a Praga, aquella societat com és? Quins valors té?
Té uns valors...
Sí, podem preguntar a la Teresa Costa Gramunt. Sí. Has tornat d'allà, com són?
Hi ha molta, diguem-ne, a veure, aquí la filosofia la fem una mica al carrer, que dic jo, a les tertúlies, a les terrasses, etc, etc. Allà suposo que, com que el clima doncs és molt important, allà, diguem-ne, que les tertúlies es fan més a l'interior, més en els cafès d'aquests centres europeus, recollits allà davant d'una tassa de xocolata o d'un bon te. Aleshores, diguem-ne que aquesta filosofia és una filosofia que va més a les profunditats, per dir-ho així, la nostra és més hedonista, més grega. Per tant, jo crec que allà ha donat una escriptura també més d'idees. Aquí l'escriptura no és tant d'idees, tot i que doncs, bueno, aquest poemari meu ho sigui una mica, potser per tarannà meu. En la meva escriptura hi ha molta, molta, molta cosa, diguem-ne això, moltes idees i tal. Entenc que això no és lo habitual. Aquí, doncs, bueno, la poesia és més de contemplació, més de l'experiència, segurament. La meva no és tant això. No sé per quin error, vull dir, cadascú en aquest aspecte. Potser per això em crida més l'atenció. Per això hi ha
aquestes latituds,
sí,
vaja.
Per això em criden aquestes latituds, perquè aleshores, doncs, diguem-ne, potser combrego més amb aquesta literatura, diguem-ne, més d'idees, i aleshores, doncs, bueno, es produeix una comunicació més fluida, que potser en aquestes ciutats potser la puc trobar amb més facilitat.
D'acord. Una vida més que no passa amb tanta rapidesa, que transita amb més repòs, també? O la vida quotidiana de Praga és una vida quotidiana com a tot arreu, també?
Estem molt igualats, eh? En aquests moments, diguem-ne, el fenomen de la globalització és un fenomen doncs, que ens determina molt a tots. Ara, és clar, cada cultura doncs, se l'adapta molt a la seva manera i cadascú troba la seva manera, diguem-ne, d'enfocar l'existència. I suposo que bé, doncs, en fi, allà doncs, van tan o més com nosaltres.
Tan escopetejats,
no?
Com
una
nosaltres.
Una mica remolc de lo que la cultura actual, diguem-ne, de la rapidesa i de pensar, diguem-ne, les coses amb menys traça, perquè és clar, si no tens gaire temps per pensar, has d'actuar més per instint i a vegades doncs, equivocant-te.
Sí. I podem afegir a aquesta conversa una poesia més?
Sí, m'agradaria molt.
Vinga.
Sí, m'agradaria molt llegir, diguem-ne, un poema dedicat a una escriptora, la Bozena Nemcová, no sé si ho llegeixo bé, que va viure entre el 1820 i el 1862 i va tenir un gran paper en la renovació de la prosa txeca. aquesta escriptora va recollir contes i llegendes populars i té un llibre molt famós que es titula L'àvia, i aquesta és, diguem-ne, la seva obra mestra. Uh-huh. Aquest poema està dedicat, doncs, a la Bocena Nemcova. Fica't endins del món, no t'entretinguis amb bagateles. La taula és parada com en el sant sopar. No deixis que la magrana de la vida s'escampi inútilment a les tovalles. Tracta les llavors com a tu mateixa. Cadascuna té la seva raó de ser. Fa bonic el collar de granats al teu coll blanc. Procura que sigui rosari d'amor entre els dits. Era de l'àvia que coneixia llegendes antigues. Quan te les recitava la falda, àmplia i càlida com la vall, insistia a dir que estaven lligades a la història celeste abans de la caiguda. És hora que invoquis la veu de les mares condemnades a parir amb dolor i escriguis el seu evangeli tan humà.
Cinc minuts i seran les 12, i ara sí, per acabar, aquest Moldava del poema simfònic La meva pàtria. Dedica també un poema a la Teresa Costa Gramunt, a Vedrick Smetana, qui va ser, en el seu moment, bé, a Centre Europa, es va viure una onada, com ho direm això, de sobiranisme?
Sí.
Va, diem sobiranisme,
sí,
va donar peces tan sensacionals i extraordinàries com aquesta, que és veritablement allò, un riu que va acabar, com ens comentava la Teresa Costa Gramunt, doncs això, desgranant història a cada passa. Aquells que varen veure en el seu dia L'àrbol de la vida de Terence Malick, els sonarà això que sona ara, perquè en el seu moment la pel·lícula ho va fer servir de banda sonora. Teresa Costa Gramunt, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Blau de nit a Praga, acabat de sortir. Aquells que hi hagin anat i vulguin anar, o que no hi vagin mai, però vulguin abocar aquesta Centre Europa de Praga, aquest és el seu llibre. Més llarg, perquè forma part d'una suite simfònica molt, molt coneguda, La meva pàtria, de Vedrick Smetana, i aquest fragment que tantes vegades ens ha acompanyat a les converses amb Mònica Sgustová, i que avui també ens ha acompanyat en la conversa sobre Blau de nit a Praga, de Teresa Costa Gramunt, diu Mònica Sgustová en el seu pròleg. Teresa Costa Gramunt viatja per una ciutat que pot ser Praga, sí, però que podria ser també una altra capital, perquè es tracta d'una ciutat personal i íntima. La seva Praga, d'una Praga els carrers de la qual no són sinó els racons de l'ànima de l'autora. I ens acostem a les 12 del migdia. Tenim un altre llibre, sobre la taula, és el llibre de David Jou, de David Jou Pare, Les memòries d'un navegant. És un llibre interessantíssim, el que passa que són una bona colla de pàgines i ens l'estem intentant mirar entre una cosa i una altra. Amb alguns episodis, vaja, n'explica un d'un viatge l'any 64 en què, vaja, rebenta el motor del vaixell, salten peces per totes bandes, quatre morts, en fi, un veritable, va, un moment d'aquells de trajectòria professional especialment dur. N'hi ha d'altres de millors, Parla del seu pare, de com va fer en el seu moment aquell vaixell que hi ha a la porta de la casa familiar, al carrer Joan Tarrida, casa de l'any 57, més o menys, que després, doncs, en fi, ha quedat, diguem-ne, dins una zona de lleure nocturn potent, Doncs, malgrat això, David Jou ha pogut escriure aquestes memòries que ha editat Pagès Editors. Són interessantíssimes, ja les comentarem un d'aquests dies passat Carnaval. Són les 12, demà Carnaval per partida doble. Sandra Rubí i Jordi Andreu, Prado i Retiro, Retiro i Prado. Demà, que passin un bon dia.
Cada dia, al matí amb nosaltres.